Bon dia, són en punt les 6 del matí. I avui és dimecres, dia 18 de juny, i a partir d'avui a Catalunya cap condemnat per violència de gènere no podrà heretar les propietats de la víctima. El Parlament de Catalunya aprovarà una modificació del llibre 4 del Codi Civil, una modificació del text que també proposa penalitzacions contra aquells que no paguin pensions als fills o als excònjuges i on es reconeixen tots els drets a qualsevol mena de parella, bé siguin matrimonis o unions estables, heterosexuals o homosexuals. Es tracta de la nova llei catalana de successions que arriba en ple consens dels 6 grups parlamentaris i que proposa reconeixements pioners en la legislació familiar a casa nostra. En parlarem en aquest informatiu, però també marxarem cap a Andalusia perquè el municipi malagueny d'Estepona tota la matinada que escorcollen les dependències de l'Ajuntament amb la presència del mateix alcalde detingut de la ciutat en el que ja és un nou i potentíssim cas de suposada corrupció urbanística destapat per la Fiscalia Anticorrupció i per la qual ja s'han detingut 25 persones. La jutja que els pren declaració és la d'Estepona, ja ha decretat presó eludible en fiança per a 3 dels detinguts, ha deixat en llibertat sense fiança 2 detinguts més i al llarg d'aquest matí continuarà prenent declaració a d'altres detinguts. Entre aquests detinguts hi ha l'alcalde, com us dèiem, el socialista Antonio Barrientos, regidors de l'actual equip de govern, tècnics municipals, advocats, empresaris, els acusen de suborn, de tràfic d'influències, de prevaricació i de blanquejar capital. El diari El Mundo fins i tot insinua aquest matí que la Fiscalia podria estar investigant un alt càrrec del PSOE i la filla del president del Senat, Patricia Rojo. De la crònica internacional avui parlarem del que podria convertir-se en un acord històric entre Israel i Hamas i que a mig termini hauria de permetre començar a resoldre el drama humanitari que viuen 1,5 milió de palestins aïllats a Gaza, homes, dones i nens que viuen sense medicaments, sense combustible, sense energia ni menjar en un territori que ja hi ha qui anomena la presó més gran del món pel bloqueig hebreu. Demà ha d'entrar en vigor un alto el foc, fruit de 5 mesos de converses amb la mediació d'Egipte, un alto el foc que es preveu que duri 6 mesos i durant els quals Israel, de la seva banda, hauria d'aixecar part d'aquestes restriccions mentre Hamas aturaria el contraband d'armes. També estarem pendents de la Unió Europea, on avui s'aprova una polèmica llei d'immigració. De la crònica judicial mirarem de saber què va donar de si ahir la sessió del judici contra la suposada assassina d'àvies de Barcelona i de la que se segueix també a Madrid contra l'anomenat nani sex, abusador de bebès. I la cultura avui subratlla dos noms propis de dones, un per un decés, i és que ha mort als 87 anys l'actriu nord-americana Sid Charisse, la coprotagonista de films com ara Cantant sota la pluja, en un paper secundari, o Brigadoon. I l'altre nom propi de dona de la jornada cultural és la consecució del premi a la trajectòria, el d'honor de les lletres catalanes a la poeta Montserrat Abelló. Aquesta nit hem estat molt pendents a l'antena de Catalunya Ràdio i de Catalunya Informació del 6è partit del final de l'NBA de bàsquet. Avui ha estat decisiu, humiliant derrota o humiliant victòria infringida als Lakers de la gent dels Celtics de Boston, Oli Barrera.
Que efectivament els Celtics de Boston s'han proclamat campions de l'NBA després d'imposar-se als Lakers de Los Angeles per 131-92 en el que ha estat el 6è partit de la sèrie final jugat a Boston aquesta matinada, acabat tot just fa uns minuts. Aquest és el 17è títol de l'NBA pels Celtics, que feia 22 anys i 9 dies que no celebraven una victòria com aquesta. A casa nostra, el Barça, Pep Guardiola assumeix el repte d'entrenar a l'equip i descarta Ronaldinho, Eto'o i Deco per la temporada que ve. I l'Eurocopa Itàlia serà la rival de la selecció espanyola als quarts de final després d'imposar-se a França per 2-0.
L'últim titular, com sempre, per la previsió del temps.
Avui finalment ha de començar el temps d'estiu amb sol i calor a tot arreu i a totes hores. De moment, aquest matí poden quedar alguns núvols baixos a la costa central i al Pirineu, però marxaran en qüestió d'hores. També la tramuntana es deixarà notar aquest matí a l'Empordà. A banda d'això, sol i cada cop més i més calor.
Ja podrem anar a la platja. Temperatures a aquesta hora.
Ara mateix Barcelona 19 graus, Tarragona 17, Girona 15, Lleida 14. També a aquesta hora hi ha 16 graus a Palma i 19 a València.
Doncs passen 4 minuts i mig ara mateix de les 6 en punt del matí. Ara comencem.
Catalunya Matí, Catalunya Ràdio, amb Rita Marzoa.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
6 i 5, el Parlament de Catalunya ha d'aprovar avui, com us dèiem, una reforma del Codi Civil català que afecta, entre d'altres, la regulació de les successions. La novetat més destacada, la que volem subratllar a aquesta hora del matí, és que la llei impedirà que un condemnat per violència de gènere pugui heretar les propietats de la seva víctima. Josep Almirall.
Els principis successoris del Codi Civil català es mantenen però s'actualitzen. En aquest sentit s'amplien les causes anomenades d'indignitat successòria que afecten els delictes de violència familiar i de gènere. A partir d'ara, com dèiem, un condemnat per violència de gènere no es podrà beneficiar de les propietats de la víctima i s'imposarà multes exemplars a aquells cònjuges que no paguin les pensions als fills o exparelles. Altres aspectes de la reforma fan referència al reconeixement, en cas de mort sense testament, dels mateixos drets per a tot tipus de parelles, és a dir, matrimonis i unions estables, heterosexuals o homosexuals. També es redueixen els tipus de testament al notarial i al hulògraf. El Parlament també debatrà el projecte de llei de fosses que té per objectiu localitzar i identificar els desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
Doncs feina avui al Parlament de Catalunya, com la que han tingut també en aquest cas a Màlaga, està bona tota la matinada la policia, que ha estat investigant precisament aquest cas que us comentàvem a la portada de suposada corrupció urbanística. Com dèiem, l'altra notícia que ha ocupat l'atenció informativa de les últimes hores l'hem de situar en aquesta ciutat andalusa, a Estepona, molt a prop de Marbella. Aquesta matinada, com dèiem, han continuat els escorcolls a l'Ajuntament i, paral·lelament, la titular del jutjat d'instrucció número 1 a Màlaga ha dictat fiança per a 3 dels 25 detinguts en aquesta operació Estapa. Ha deixat en llibertat amb càrrecs dues persones més i entre els inculpats hi ha l'alcalde d'Estepona, el socialista Antonio Barrientos. Segons fonts policials, la jutge ha decretat presó eludible sota fiança de 500.000 euros per a un dels detinguts i de 30.000 euros per als altres dos. Laura Marín.
La jutge imputa a aquests 5 encausats els presumptes delictes de suborn i blanqueig de diners i a un d'ells també li carrega delictes contra l'administració pública. Aquests 5 detinguts han estat els primers a declarar davant la jutge que instrueix el cas de presumpta corrupció a Estepona i està previst que a primera hora del matí continuï les declaracions a la resta de detinguts. Fins a un total de 25 persones han estat detingudes en la macrooperació policial contra la corrupció urbanística a l'Ajuntament d'aquesta localitat malaguenya. Entre els detinguts, com dèiem, hi ha l'alcalde, el socialista Antonio Barrientos, 4 regidors més de l'actual equip de govern, tècnics municipals, advocats i empresaris. Els acusen de suborn, tràfic d'influències, prevaricació i blanqueig de capitals. El primer escorcoll ha estat a casa de l'alcalde Barrientos, a qui la direcció del PSOE ha engegat els tràmits per fer fora del partit. Sentim els portaveus parlamentaris del PSOE, José Antonio Alonso, i del PP, Soraya Sáez de Santa María.
Hay que mantener ese principio de tolerancia cero. Hay que respetar los derechos constitucionales de todo el mundo, naturalmente, pero hay que ser inflexibles y cualquier sombra de sospecha al respecto debe llevar a una respuesta política inmediata que en el caso socialista ha consistido en expulsar a este alcalde.
Nosotros, desde luego, en todas estas cuestiones siempre somos muy respetuosos con los procedimientos judiciales pendientes. Queremos, además, que se solventen con la agilidad necesaria y que se den las suficientes explicaciones.
També s'han fet una quarantena d'escorcolls a domicilis particulars i empreses d'Estepona mateix i també de Madrid, Còrdoba, Bilbao i Sant Sebastià.
Fem un punt i a part perquè de la crònica del món al pròxim Oriol els avalistes ja parlen del que podria ser un acord històric. Després d'un any de bloqueig, de privacions, d'oblit d'un milió i mig de palestins que viuen a la franja de Gaza, s'obre la porta a la millora de la situació d'aquest territori amb un alto el foc que començaria a aplicar-se demà, que hauria de durar 6 mesos entre Hamas, que controla la zona, i Israel. El govern hebreu no confirma aquesta treva, no preveu que ho faci perquè no atorga Hamas ni tan sols l'entitat com per admetre que hi ha negociat, però no obstant, les converses indirectes amb Egipte de mediador i impulsades per Hamas sembla que Carlos Baraiber que haurien donat fruit.
Segons l'acord, Hamas es compromet a controlar que totes les milícies i grups palestins de la franja mantinguin l'alto el foc. Com a contrapartida, Israel no bombardejarà Gaza ni farà incursions. Durant els 6 mesos que ha de durar la treva, Israel hauria d'aixecar el bloqueig i Hamas aturar el contraband d'armes, a més del llançament de coets cap a Israel. També s'hauria de negociar la reobertura del pas de Rafah a la frontera amb Egipte, però Israel ho ha condicionat a l'alliberament del soldat Gilad Shalit, captiu a Gaza des del 2006. Si finalment s'acompleixen totes les condicions, Israel podria estendre l'alto el foc a Cisjordània.
I de moment, però, Israel el que continua és bloquejant amb mà de ferro aquesta franja de Gaza. Un exemple és el del grup de teatre de Gaza, que vol presentar una obra sobre aigua, precisament a l'Expo de Saragossa. No els permeten sortir d'aquesta zona per poder viatjar fins a Espanya. Anem a Jerusalem, Jenny Lozano.
El muntatge, finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació, trasllada l'espectador a un futur no gaire llunyà, on l'aigua potable palestina s'ha convertit en un recurs escàs i molt car que les autoritats han de racionar entre els seus habitants. Als territoris palestins, prop d'un 40% de la població no té accés a aigua potable, fet que obliga les famílies a pagar preus astronòmics per rebre el subministrament a través de cisternes o camions. El grup ja ha pogut tramitar els visats per viatjar a Espanya, però el permís d'Israel per abandonar la Franja de Gaza continua pendent. Jamal Al-Rosi, director i autor de l'obra, veu difícil que els permetin sortir per Israel i espera poder-ho fer a través d'Egipte.
Israel fins ara ens ha dit que no pot garantir que ens donarà el permís. Ara confiem que el pas de Rafah, esperem que estarà obert, però tampoc no n'estem segurs, perquè aquí estem acostumats a no donar res per fet.
Si finalment no poden sortir de la franja, intentaran filmar l'obra en vídeo i enviar-la a Saragossa com una mostra de les restriccions que pateixen a la Franja de Gaza.
Gràcies, Jenny. A l'Iraq, avui tornem a parlar de violència extrema. Un cotxe bomba va causar almenys 51 morts a Bagdad i 75 ferits. És un dels atemptats més greus després de mesos de relativa calma i que torna a posar de manifest la inestabilitat en aquell país.
El comandament militar nord-americà insisteix a acusar d'aquest tipus d'atemptats les milícies sunnites vinculades a Al-Qaeda. La bomba va esclatar a mitja tarda en una zona comercial de majoria xiïta molt concorreguda. L'atemptat s'ha comès en un context incert, mentre les autoritats iraquianes i nord-americanes defensen que han aconseguit reduir la violència als nivells més baixos dels últims 4 anys al país.
I sí, ahir us parlàvem encara en Crònica del Món de Cassolada, un gest interpretat com a conciliador. La presidenta de l'Argentina, Cristina Fernández, ha anunciat que portarà al Congrés el projecte de llei sobre l'increment dels impostos a l'exportació de gra, que ja ha provocat 3 mesos de vagues, protestes i desabastiment. Anem a Buenos Aires, Joan Bios. Bon dia.
Hola, bon dia. El tema de les retencions fiscals i els impostos a les exportacions que paguen els camperols argentins fa 100 dies enfronta el govern amb els productors agropecuaris. Ara aquesta qüestió es tractarà al Congrés de l'Argentina en un camp d'efecte de la presidenta Cristina Fernández, que busca així dotar de major autoritat una mesura polèmica que manté el país al llindar de nou del desabastiment.
Voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley, porque si no les basta con esta presidenta que hace 6 meses obtuvo el 46% de los votos, voy a enviar para que en el Parlamento también sea tratada la medida.
Els productors agraris han rebut amb satisfacció i cautela aquest anunci perquè consideren és un pas endavant. El Congrés argentí, però, està dominat pel peronisme i pels Kirchner, el matrimoni presidencial. De fet, l'oposició aquí a l'Argentina no existeix i no els fa cap mena d'ombra, el que podria indicar que estaríem davant una treva temporal. Dimecres, els peronistes han convocat un acte de suport a la presidenta Fernández que es preveu sigui multitudinari.
Gràcies, Joan. Ara parlem del Congrés del Partit Popular que ha de celebrar-se aquest cap de setmana amb un destacat subratllat a aquesta hora. María Sanjil, l'expresidenta del PP basc, ha decidit no anar al Congrés de València. 3 dies abans, doncs, d'aquest Congrés, el portaveu d'Exteriors del PP, Gustavo de Aristegui, que des d'un primer moment ja va donar suport a Sanjil, demanava a través d'aquesta emissora respecte per la seva decisió.
Avui ho feien declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Informació. Gustavo de Aristegui també apuntava la possibilitat que en el Congrés del Partit Popular hi hagi una quantitat significativa de vot en blanc a l'hora de votar el nou president.
Ha habido voto en blanco en todos los congresos y en algunos congresos provinciales ha habido fortísimo voto en blanco cuando ha habido de forma quizá un tanto forzada candidaturas únicas. Yo no digo que esto vaya a ser el caso ahora. Lo que digo es que si se diese hay que respetarlo.
Un altre dels protagonistes de les últimes hores al Partit Popular ha estat Aleix Vidal Quadras.
I és que ha aconseguit introduir part de les seves esmenes a la ponència política, les que fan referència a una reforma de la Constitució i que prioritzen els acords amb el PSOE i no amb els nacionalistes. I encara un últim detall de pes. Finalment, José María Aznar intervindrà dissabte i no pas l'últim dia tal com era tradicional. D'aquesta manera s'evitarà que coincideixi amb el discurs del nou president.
Parlem ara de fets que passen a Madrid en la segona sessió del judici contra el presumpte pederasta conegut com a Nani Sex. Els pares d'alguns d'aquests nadons, víctimes dels abusos, el van insultar i fins i tot li van clavar un cop de puny. Ahir van testificar els pares i també la policia que va dirigir aquesta operació. Marta Sánchez.
L'investigador va explicar que van poder descobrir el cas per l'avarícia d'un dels 4 acusats que va contactar amb un altre presumpte pederasta per intercanviar material. Fins aleshores, diu, formaven part d'un grup molt tancat i afegeix a més que els fets que s'estan jutjant poden ser només la punta de l'iceberg.
Avui passarà a disposició judicial el marit de la jove francesa de 29 anys que va morir dilluns en un apartament d'Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'home que va ser qui va alertar precisament la policia que havia trobat el cadàver de la seva companya, ara està acusat d'un delicte d'homicidi. A Empúria Brava hi tenim Yolanda Falcón. Bon dia.
Bon dia. Després de passar prop de 3 hores dins l'apartament on dilluns a la tarda va aparèixer el cadàver de la seva dona amb signes de violència, el detingut tornava a les dependències policials emmanillat. Poc després era acusat d'un delicte d'homicidi. L'home, de 33 anys i d'origen magrebí, va avisar als Mossos dilluns a la tarda que s'havia trobat el cos de la seva dona estès al terra. Una veïna ha assegurat que diumenge a la nit va sentir sorolls i cops molt forts.
Està calmado un poco y no notaba el ruido. Estaba escuchando si quedaba llorar o chillar o llamar socorro. No, nada más que ruido.
El detingut passarà a disposició judicial en els propers dies.
Gràcies, Yolanda. I abans de l'àrea de servei de repassar el més destacat de l'actualitat d'aquesta hora, un dels noms propis de dona de la cultura aquest dimecres, la poeta i traductora Montserrat Abelló, que ha estat distingida amb el 40è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que concedeix Òmnium Cultural. Als seus 90 anys, Abelló ha dedicat la meitat de la seva vida a la poesia i a traduir al català alguns dels grans autors anglesos, com ara Sílvia Plath.
Montserrat Abelló ha agraït de forma molt especial aquest reconeixement a la seva catalanitat, a la qual es va mantenir fidel durant els 20 anys que va estar a l'exili.
Hi ha una de les raons bàsiques d'aquest premi a la qual sí que em sento lligada, i és la meva catalanitat, a ultrança, basada sobretot en l'amor a la nostra llengua com a element bàsic de la nostra identitat i de la meva vida.
Jordi Porta, president d'Òmnium, ha reivindicat la necessitat que Catalunya es faci respectar. Per això, aquesta entitat ha convocat un acte pel 25 de juny, on convida tota la ciutadania a lluitar contra els atacs a l'Estatut i contra la intervenció del Tribunal Constitucional.
Un gran equip de professionals i més de 640 oficines.
Un servei amb les tecnologies més avançades i productes innovadors adaptats a les teves necessitats. Un munt de solucions per tu.
Som Caixa Penedès. Volem estar sempre molt a prop teu i reinvertir en benefici de la societat.
Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Gairebé 2 minuts d'un quart de set del matí. És el moment de saludar la Montse Quadreny. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per repassar el més destacat de l'actualitat a aquesta hora, un quart i 2 minuts, el Parlament ha d'aprovar avui una reforma del Codi Civil català que afecta, entre d'altres, la regulació de les successions.
La novetat més destacada és que la llei impedirà que un condemnat per violència de gènere pugui heretar les propietats de la víctima. També permetrà imposar multes exemplars a aquells cònjuges que no paguin les pensions a fills o exparelles.
Aquesta matinada han continuat els escorcolls a l'Ajuntament d'Estepona.
Decretada a presó eludible amb fiança per a 3 dels 25 detinguts en el marc de l'operació contra la corrupció urbanística a Estepona. Entre els detinguts hi ha l'alcalde, el socialista Antonio Barrientos, 4 regidors més de l'actual equip de govern, tècnics, municipals, advocats i empresaris.
I demà d'entrar en vigor l'alto el foc entre Israel i el grup palestí Hamas.
Els analistes parlen del que podria ser un acord històric. Amb l'acord d'ahir, Hamas es compromet a controlar que totes les milícies i grups palestins de la franja mantinguin l'alto el foc. Com a contrapartida, Israel no bombardejarà Gaza ni farà incursions.
Temps ara per l'àrea de servei. Gràcies, Montse. Passen 3 minuts d'un quart de 7 del matí. Abans de donar pas al trànsit, dir-vos que els usuaris de la Renfe van tornar a patir ahir les deficiències del servei quan a la tarda una tempesta que va deixar fora de servei la línia C3 de Rodalies de Barcelona i Vic amb un dispositiu alternatiu d'autocars que va trigar una hora a entrar en funcionament va deixar moltíssima gent a terra. Segons Adif, la forta pluja, però sobretot els llamps que van caure entre el Vallès i Osona, després ho explicarem quan parlem del temps, van afectar el sistema d'electrificació i de comunicació a diferents punts de la xarxa, com ara Balanyà, Les Franqueses, Montcada i, sobretot, Parets i Granollers. Ara sí, volem saber si hi ha algun problema, en aquest cas, a carreteres i autopistes, connectant amb el RAC. Alan Cabanyes, bon dia.
Bon dia, Rita.
Tu diràs.
Doncs, en general, continua la tranquil·litat. Únicament com a incidència hem de destacar un vehicle que ha quedat avariat aquesta matinada a l'autovia d'Osalbru, que es troba ocupant un carril en sentit Barcelona, però, de moment, no complica la circulació. De fet, és la tònica general que trobareu aquesta arreu del país, tranquil·litat i fluïdesa, això sí, el trànsit de mica en mica més carregat a l'àrea metropolitana, però de moment sense grans complicacions. És tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Alan. Com us dèiem, i pel que fa al temps, remarquem aquestes tempestes d'ahir al migdia en alguns punts del Gironès, de la Selva, del Vallès Oriental. Els bombers van haver de fer unes 70 sortides per treure aigua de baixos i de soterranis. És el cas del centre d'atenció primària de Cardedeu o a Canovelles, on va caure la coberta d'un aparcament. Tot plegat per culpa d'unes tempestes que van arribar a deixar fins a 60 o 70 litres per metre quadrat en molt poca estona. Va haver-n'hi alguna que va durar només mitja hora. Això va ser ahir a primera hora de la tarda, però sembla que finalment avui arriba l'estiu, com a mínim pel que fa al temps, pel que fa a les temperatures, pel que fa a la calor. Jofre Genué, explica'ns.
Per fi avui dimecres podem anunciar un pronòstic que ens parla d'una situació d'estiu més pròpia de l'època. De moment avui, aquest matí, alguns núvols baixos encara residuals cap a la costa, punts del Pirineu, una mica de tramuntana a l'Empordà, però lentament el sol s'imposarà i, de fet, esperem que sigui general al llarg d'aquesta tarda. Una tarda plàcida, molt diferent a les que hem tingut al llarg dels darrers dies. Si hi ha alguna petita nuvolada, bàsicament en el Pirineu, i si hi ha algun ruixat, molt poca cosa. Temperatures clarament cap amunt, després de que aquesta matinada l'ambient ha sigut una mica més fresc. I la tendència per demà dijous i divendres és que la calor cada cop sigui una mica més intensa, sempre amb domini del sol, o potser alguna petita nuvolada, bàsicament cap al Pirineu.
Ara hi ha 14 graus positius a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, en tenen 18 a Sant Jaume d'Enveja, que és el Montsià, 15 de positius a Monells, al Baix Empordà, i 11 a Vilanova de Meià, la comarca de la Noguera. Aquesta hora més notícies. Ha sortit en llibertat vigilada el considerat líder espiritual d'Al-Qaeda i delegat de l'organització a Europa.
Abu Qatada ha sortit aquesta nit de la presó anglesa on es trobava en llibertat sota fiança i amb els moviments molt restringits. De fet, haurà d'estar 22 hores al dia en arrest domiciliari. Portarà un dispositiu electrònic que indicarà la seva posició constantment i se li prohibeix relacionar-se amb certes persones, entre d'altres el mateix Bin Laden i el número 2 de la xarxa. Qatada ha mantingut sempre que no té cap relació amb el terrorisme ni amb Al-Qaeda.
El govern nord-americà va aprovar tècniques d'interrogació que els advocats militars adverteixen que podrien ser tortura.
Una investigació del Senat dels Estats Units presentada ahir conclou que l'excap del Pentàgon Donald Rumsfeld i els responsables de la seva oficina van elaborar l'estiu del 2002 llistes amb potencials tècniques d'interrogació de legalitat dubtosa, com ara simular l'ofegament o amenaçar amb gossos presoners nus. Un cop aprovades, en van atribuir l'autoria a militars de nivell molt inferior a la línia de comandament.
Fidel Castro reapareix a la televisió cubana per primera vegada des del mes de gener.
Castro apareix juntament amb el seu germà Raúl i el president de Venezuela, Hugo Chávez, en una conversa animada en un jardí amb el seu habitual xandall de la selecció cubana. Segons la televisió cubana, els tres mandataris han debatut sobre la situació climàtica i la crisi alimentària mundial. Els Castro i Chávez també haurien parlat sobre les pròximes eleccions nord-americanes. Fidel està apartat de la vida pública des del juliol del 2006 per un problema de salut.
D'aquí a dos anys entrarà en funcionament la futura presó de la zona franca de Barcelona que substituirà la Model. Finalment tindrà capacitat per a 1.200 reclusos, 400 més dels previstos en un primer moment.
La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha justificat així l'ampliació de la seva capacitat.
Canviem de tema, desconvocada totalment la vaga dels transportistes.
L'única associació de transportistes que mantenia la vaga per l'increment del gasoil, la que agrupa els autònoms, ha decidit desconvocar la protesta. La Plataforma per a la Defensa del Transport ho ha acordat avui per la ineficàcia del govern central a l'hora de negociar i davant l'estat de setge de les forces de seguretat de l'Estat. Ahir a la tarda també es va desconvocar la marxa lenta prevista per avui a Madrid.
Els pagesos catalans es mobilitzaran divendres sota el lema «Fre els costos de producció, prou d'escanyar l'agricultura i la ramaderia».
La Unió de Pagesos ha convocat concentracions de tractors a diversos punts de totes les demarcacions. A Lleida, Girona i Tarragona les marxes acabaran davant les seus administratives. Reclamen que els ajudin, ara que hi ha crisi, amb els diners que han guanyat durant aquests anys gràcies als impostos que ells han pagat. Les peticions són un gasoil professional amb la màxima rebaixa de l'impost especial que grava els carburants i un IVA reduït del 7%.
I un altre sector, el dels pescadors, que rebrà més ajudes.
La Comissió Europea pren mesures per compensar un dels sectors que en els últims dies s'han manifestat per demanar ajudes per la preu dels carburants, els pescadors. Els permetrà que els estats donin més ajudes al sector que fins ara mitjançant subsidis per nombre de vaixell i no per empresa pesquera.
Comencem comencem el repàs a la premsa avui a la portada de La Vanguardia, que diu que Rajoy aconsegueix trencar les files del sector crític. Foto per a l'hereu de la corona espanyola, de visita sorpresa a l'Afganistan, i diuen que han detingut l'alcalde socialista d'Estepona.
Altres destacats són que el Banc d'Espanya alerta una altra vegada de la crisi, que el Gore dona suport a Barack Obama i el compara amb Kennedy. Finalment posen a la primera plana també el fet que l'embassament de Sau ja està al 83,8% de la seva capacitat.
El periòdico La corrupció urbanística rebrota a la Costa del Sol, diu que han detingut l'alcalde i 24 càrrecs polítics, funcionaris i empresaris.
La foto de portada és per la Porta i Guardiola, el nou entrenador del Futbol Club Barcelona, que diu que l'equip correrà. Del judici de l'assassina d'Àvies diu que tots els testimonis la reconeixen, i entrevisten també Joan Puigcercós, que insisteix a dir que el problema del govern és el boicot de Zapatero.
La portada de l'edició barcelonina del Punt també es fa ressò del judici a Remedios Sánchez. Diu que el judici es confessa incapaç de matar ningú, mentre les víctimes desmunten la seva coartada.
També es parla de dos premis de la cultura del país, el d'honor de les lletres catalanes per Montserrat Abelló i el Sant Joan de novel·la per Baltasar Porcel, i també el nou esportiu per Pep Guardiola, que diuen que aterra el Barça amb un missatge de confiança i d'il·lusió.
A l'Avui, el principal destacat és un Guardiola que diuen ja marca línia.
Foto per la platja de Sant Sebastià en ple concert de Josep Carreras. Diu que el conseller Castells explica davant el govern el contingut de l'entrevista que li feia el diari la setmana passada, i parla també de la reforma de l'exèrcit practicada per Sarkozy, que retalla les tropes i que reforça l'espionatge per fer front al terrorisme.
Al País diuen que la policia desarticula Estepona, una altra gran trama de corrupció. Detenen l'alcalde socialista, 5 regidors i diversos empresaris. Expliquen també que Israel i Hamas pacten un alto el foc a la Franja de Gaza, i diu que 44 països americans, africans també, rebutgen la directiva d'immigració.
A l'edició de Catalunya subratllen que Catalunya es convertirà avui en la primera comunitat de l'Estat a impedir que els condemnats per violència de gènere puguin heretar els béns de la víctima. El Parlament aprovarà una modificació del Codi Civil que ho impedirà.
I finalment, al Mundo parlen de la detenció de l'alcalde socialista d'Estepona.
També diuen que una de les investigades és la filla del president del Senat i un al càrrec del PSOE. El diari parla també de Batasuna, que diu que va donar a ANB un model de resposta per quan ETA tornés a assassinar. Afegeixen que el pederasta del Raval ha disposat ja de 4 permisos contra el criteri del propi centre penitenciari on està ingressat.
I a 3 minuts i mig per 2:15 del matí els esports. Jaume Boix, què tal? Bon dia.
Hola, Rita, bon dia.
Zurich Connect t'ofereix els esports. Assegura ja el teu cotxe des de només mig euro al dia.
L'NBA, que ja té campió aquesta temporada, els Celtics, els ha sobrat un partit. Han aprofitat el factor pista jugant a Boston per remuntar, i de quina manera, perquè ha estat gairebé humiliant el resultat, contra els Lakers de Los Angeles.
Els Celtics han tornat a proclamar campions de l'NBA després d'imposar-se als Lakers per 131-92. Un resultat contundent al sisè partit de la sèrie final jugat al nou Garden Center de Boston aquesta matinada. Aquest és el 17è títol de l'NBA pels Celtics, que feia 22 anys i 9 dies que no celebraven una victòria com aquesta. El partit ha estat una festa pels jugadors de Boston, que ja han arribat al descans amb un marge que ha deixat sense opcions als Lakers. Amb un parcial de 26-6 a només 6 minuts al segon quart, els Celtics han sentenciat la victòria. Del 32-29 del minut 7 del segon quart s'ha arribat al descans amb un gairebé definitiu 58-35. La segona part ha estat una festa dels Celtics, que no han parat d'anotar punts i d'incrementar diferències. La màxima ha superat els 40 punts als instants finals del partit, 130-86. Kevin Garnett, amb 26 punts i 14 rebots, ha estat el jugador més destacat del partit d'avui. Encara que el jugador Paul Pierce dels Celtics ha estat elegit el més valuós de la sèrie final. Pels Lakers només destaquen els 22 punts de Kobe Bryant i els 11 punts i 8 rebots que ha fet Pau Gasol.
Anava a dir, perquè ens hem passat tota la final d'aquesta NBA dient els Lakers de Pau Gasol, i encara no havia sortit el nom del jugador català fins al final d'aquesta crònica.
És que avui ha estat bastant discret.
Anava a dir, Pep Guardiola, que ja mana el Barça, diu, ahir va ser presentat, ja va deixar caure que la temporada que ve no entra en els seus plans les vaques sagrades del vestidor dels últims anys.
Pep Guardiola assumeix el repte d'entrenar al Barça i descarta Ronaldinho, Eto'o i Deco per la temporada que ve. Guardiola diu que està segur que no fallarà i que reconeix que, tot i que no té experiència com a entrenador, té les coses molt clares.
Sento que no els fallaré, sento que estic preparat. El Xiqui sap que n'hem parlat més d'una vegada, que si no sentís que estigués preparat no estaria aquí assegut davant de vostès. Crec molt en el treball, en l'esforç, crec molt en el talent, crec que em donaran una plantilla per no queixar-se absolutament de res, que sol no puc fer-ho, que m'aglutinaré de la gent capaç, de la meva gent.
I a l'Eurocopa, que la Tsurra diu que serà el rival de la Roja, no? Itàlia, rival de la selecció espanyola de futbol a quarts de final.
Sí, la vigent campiona del món, Itàlia, es va classificar després d'imposar-se a França per 2-0, però perd pel partit de quarts de final contra la selecció espanyola dos jugadors importants, Gattuso i Pirlo, que estaran sancionats. Holanda es va imposar ahir a l'altre partit jugat a la jornada a Romania per 2-0. Avui serà el nom del seu rival, Suècia o Rússia, que juguen avui. A Suècia li val l'empat. La selecció espanyola jugarà un partit de tràmit contra Grècia en el que Luis Aragonès donarà descans als jugadors titulars.
Zurich Connect t'ha ofert els esports.
Increïble, senyors, això és increïble! 0,5, des de 0,5€ al dia!
Ara amb Zurich Connect, l'assegurança del teu cotxe des de 0,5€ al dia i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 0085 o per internet. Zurich Connect, connecta amb els experts.
Bon dia, són en punt 6:45. I avui és dimecres 18 de juny i a partir d'avui Catalunya, cap condemnat per violència de gènere no podrà heretar les propietats de la seva víctima. El Parlament aprovarà una modificació del llibre quart del Codi Civil, una modificació del text que també proposa penalitzacions contra aquells que no paguin pensions a fills o excònjuges i on es reconeixen també tots els drets a qualsevol mena de parella, matrimonis, unions estables, heterosexuals o homosexuals. Es tracta d'una nova llei catalana de successions que arriba al ple amb el consent dels 6 grups parlamentaris i que proposa reconeixements pioners a la legislació familiar a casa nostra. Parlarem precisament d'aquesta modificació que arriba avui al Parlament, però també anirem a Andalusia, al municipi malagueny d'Estapona, on aquesta matinada s'han estat escorcollant les dependències de l'Ajuntament amb la presència, in situ, del mateix alcalde detingut de la ciutat, en el que ja és un nou i potentíssim cas de suposada corrupció urbanística destapat per la Fiscalia Anticorrupció i pel qual ja hi ha 25 persones detingudes. La jutge els pren declaració, ho ha fet a les últimes hores, ho farà evidentment a les pròximes, és la jutge d'Estapona, i ja ha decretat presó eludible amb fiança per a 3 dels detinguts, n'ha deixat en llibertat amb fiança 2 més i evidentment al llarg del dia d'avui continuarà interrogant la resta. Entre els detinguts, l'alcalde, el socialista Antonio Barrientos, ja ha estat expedientat pel seu partit i probablement expulsat les pròximes hores. També regidors de l'actual equip de govern, tècnics municipals, advocats, empresaris, els acusen de suborn, de tràfic d'influències, de prevaricació, de blanqueig de capitals. El diari El Mundo fins i tot avui insinua que la fiscalia estaria investigant un alt càrrec del PSOE i la filla del president del Senat, Patricia Rojo. De la crònica del món avui parlem del que podria convertir-se en un acord històric entre Israel i Hamas. De fet, les últimes hores Israel reconeix i es congratula del que pot ser l'alto el foc, que a mitjà termini hauria de permetre començar a resoldre el drama humanitari d'1,5 milió de palestins aïllats a Gaza, homes, dones i nens que viuen sense pràcticament medicaments, combustible, energia o menjar, en un territori que ja hi ha qui l'anomena la presó més gran del món pel bloqueig que pateix per part de l'estat hebreu. Dijous ha d'entrar, com dèiem, aquest alto el foc en vigor, fruit de 5 mesos de converses on Egipte ha fet d'important mediador. De la crònica judicial mirarem de saber què va donar de si ahir la sessió del judici contra la suposada assassina d'àvies de Barcelona. I de la cultura avui, dos noms propis de dones. Un per un decés, ha mort als 87 anys l'actriu nord-americana Sid Charisse, la coprotagonista de films com ara Cantant sota la pluja en un paper secundari o Brigadoon, i l'altre, us la comentàvem també fa una estoneta, el Premi a la Trajectòria, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a la poeta Montserrat Abelló. Aquesta nit també pendents a l'antena de Catalunya Ràdio i Catalunya informació d'aquesta final de bàsquet de l'NBA que ja s'ha resolt. Eloi Barrera.
I s'ha resolt favorablement els Celtics de Boston, que s'han proclamat campions de l'NBA després d'imposar-se als Lakers de Los Angeles per 131-92 en el que ha estat el 6è i últim partit de la sèrie final jugat a Boston aquesta matinada. És el 17è títol de l'NBA per als Celtics. A casa nostra, el Barça, Pep Guardiola assumeix el repte d'entrenar l'equip i descarta Ronaldinho, Eto'o i Deco per la propera temporada. I a l'Eurocopa, Itàlia serà el rival de la selecció espanyola als quarts de final després d'imposar-se a França per 2-0.
I l'últim titular per la previsió del temps.
Avui finalment ha de començar el temps d'estiu amb sol i calor a tot arreu i a totes hores. De moment, al matí poden quedar alguns núvols baixos a la costa central i al Pirineu, però marxaran en qüestió d'hores. També la tramuntana es deixarà notar aquest matí a l'Empordà, però a banda d'això, sol i cada cop més i més calor.
Doncs vinga, va, que passen 4 minuts de 6:45 del matí. Comencem.
Catalunya Matí, Catalunya Ràdio, amb Rita Marzoa.
I comencem, com us dèiem, amb una notícia que ha de produir-se d'aquí unes hores al Parlament de Catalunya, d'aprovar una reforma del Codi Civil Català que afecta, entre d'altres, la regulació de les successions. I una de les novetats més destacades en aquest àmbit, precisament, és que la llei impedirà que un condemnat o condemnada per violència de gènere es pugui beneficiar dels béns de la seva víctima. Un projecte de llei que arriba al ple de la cambra sense cap esmena després que tots els grups l'han consensuat en ponència i en comissió.
Els principis successoris del Codi Civil Català es mantenen, però s'actualitzen. En aquest sentit, s'amplien les causes anomenades d'indignitat successòria que afecten els delictes de violència familiar i de gènere. A partir d'ara, com dèiem, un condemnat per violència de gènere no podrà heretar les propietats o béns de la seva víctima. El Codi també contemplaria imposar multes exemplars a aquells cònjuges que no paguin les pensions per als fills o exparelles. Altres aspectes de la reforma fan referència al reconeixement, en cas de mort sense testament, dels mateixos drets per a tot tipus de parelles, és a dir, matrimonis i unions estables, heterosexuals o homosexuals. El Parlament també debatrà avui el projecte de llei de fosses que té per objectiu localitzar i identificar els desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
Canviem ara radicalment de tema, passant gairebé 6 minuts de 6:45 del matí. Aquest matí també es reprenen les declaracions dels detinguts pel presumpte cas de corrupció que s'ha destat per les últimes hores a l'Ajuntament d'Estapona, a la província andalusa de Màlaga. Els escorcolls a l'Ajuntament d'aquesta localitat s'han allargat tota la matinada i, paral·lelament, la titular del jutjat d'instrucció número 1 d'aquest municipi, d'Estapona, ha dictat fiança per a 3 dels 25 detinguts en l'operació que s'anomena Estapa i que ha deixat en llibertat amb càrrecs dues persones més. Entre els inculpats, l'alcalde del municipi d'Estapona, el socialista Antonio Barrientos. Segons fonts policials, la jutja ha decretat presó eludible sota fiança de 500.000 euros per a un dels detinguts i de 30.000 euros per als altres dos.
La jutja imputa a aquests 5 encausats els presumptes delictes de suborn i blanqueig de diners i a un d'ells també li atribueix delictes contra l'administració pública. Entre els 25 detinguts hi ha l'alcalde de la població, el socialista Antonio Barrientos, 4 regidors més de l'actual equip de govern, tècnics municipals, advocats i empresaris. Els acusen de suborn, tràfic d'influències, prevaricació i blanqueig de capitals. El primer escorcoll ha estat a casa de l'alcalde Barrientos, a qui la direcció del PSOE farà fora del partit. Sentim el portaveu parlamentari del PSOE, José Antonio Alonso.
Hay que mantener ese principio de tolerancia cero. Hay que respetar los derechos constitucionales de todo el mundo, naturalmente, pero hay que ser inflexibles y cualquier sombra de sospecha al respecto debe llevar a una respuesta política inmediata que en el caso socialista ha consistido en expulsar a este alcalde.
També s'han fet una quarantena d'escorcolls a domicilis particulars i empreses d'Estapona mateix i també de Madrid, Còrdoba, Bilbao i Sant Sebastià.
Com us dèiem, un cas evidentment del que estarem pendents perquè avui la jutgessa d'Estapona continua prenent declaració als detinguts, una operació que evidentment continua oberta, per tant poden haver-hi noves detencions al llarg de les pròximes hores o els pròxims dies. Però ara hem de fer un punt i a part perquè a aquesta hora també volem subratllar i de quina manera una notícia d'àmbit internacional importantíssima, i és que el govern israelià ha agraït precisament aquest matí a Egipte el seu paper de mitjancer amb Hamas, que ha permès arribar a un acord d'alto el foc entre Israel i el moviment islamista a la franja de Gaza, que començarà a aplicar-se demà i que ha de durar 6 mesos. Amb aquest gest, el govern hebreu reconeix implícitament aquesta treva, anunciada ahir per Egipte i per Hamas, i després d'un any de bloqueig, de privacions, d'oblit d'un 1,5 milió de persones, de palestins que viuen en aquesta franja, s'obre ara la porta a la millora de la situació dels homes i dones i nens que viuen en aquest territori. Anem a Jerusalem. Jenny Lozano, bon dia.
Bon dia. Si es compleixen les previsions, demà a aquesta hora haurà entrat en vigor l'acord d'alto el foc entre Israel i Hamas a la franja de Gaza. Els islamistes es comprometen que totes les milícies palestines respectaran l'alto el foc a l'hora pactada, però matisen que les negociacions continuen. L'acord d'una treva de 6 mesos a la franja de Gaza tindrà diverses fases. Després de posar fi a les agressions mútues, Israel es compromet a obrir els passos fronterers a més matèries primeres. El següent pas serà negociar la reobertura de l'accés de Rafah, fronterer amb Egipte, que Israel condiciona a l'alliberament del soldat Gilad Shalit, retingut per Hamas des de fa 2 anys. El govern hebreu també vol garanties que es posi fi al contraband d'armes des d'Egipte. Només després de tot aquest procés, Israel estaria disposat a estendre l'alto el foc a Cisjordània.
Una altra notícia de pes de les pròximes hores a nivell internacional és el fet que el Parlament Europeu, d'altra banda també ens afectarà a nosaltres, vota avui la proposta de directiva comunitària que ha de permetre detenir durant un màxim d'un any i mig i sense que se'ls acusi de res els immigrants europeus abans abans d'expulsar-los. El text té el suport en principi de la majoria parlamentària, tot i que ha rebut les crítiques de diversos grups pro drets humans. De fet, a Tres Quarts Tocats en parlarem amb gent de SOS Racisme a casa nostra, però ara volem que ens n'informi des de Brussel·les mateix el nostre company Nando Sanoguera. Bon dia.
Bon dia. L'Eurocambra està dividida davant la polèmica directiva de retorn, però es preveu que s'aprovi amb els vots dels populars, els liberals, la dreta nacionalista i una part dels socialistes, entre ells els espanyols. La norma estableix que els immigrants poden estar fins a 18 mesos en centres de detenció. Això suposa posar un límit que abans no existia en alguns països, segons ha destacat l'eurodiputat popular Agustín Díaz de Mera.
La concreción de un periodo máximo de retención es un elemento esencial de la directiva. Es difícilmente comprensible que en la actual Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente.
Però els detractors de la llei consideren que el període és excessiu i el que fa, entre altres mesures, és endurir la política migratòria de la Unió. El diputat italià Giusto Catania, de l'Esquerra Unitària, creu que la directiva promou la mort d'immigrants a la Mediterrània.
La Unió Europea està cometent un crim inacceptable. Aquesta directiva serà còmplice d'aquests homicidis que han transformat el Mediterrani en un cementiri.
El debat s'ha fet aquest dimarts i es vota aquest dimecres. Els eurodiputats favorables a la directiva intentaran, a més, que no prosperi cap de les esmenes presentades, perquè, si no, la llei hauria de tornar al Consell de la UE i retardaria considerablement l'entrada.
Gràcies, Nando. Un altre drama que se suma al de les persones que han d'emigrar irregularment dels seus països d'origen és el dels refugiats. Al món hi ha uns 37 milions de persones en aquesta situació. Són 3 milions més que l'any anterior a causa, sobretot, de les guerres de l'Afganistan i de l'Iraq.
Segons un informe de l'ACNUR, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, altres conflictes que generen la majoria dels desplaçats al món són els de Colòmbia, Darfur, Somàlia i la República Democràtica del Congo.
Marxem ara cap a Madrid perquè els acusats de formar part d'una cèl·lula islamista i de voler atemptat contra el metro de Barcelona han negat davant del jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas totes les acusacions. Els processats han dit que els explosius que els van trobar la policia els va portar el confident que va alertar precisament la policia. A Madrid hi tenim Albert Calatrava. Bon dia.
Hola, bon dia. El jutge Ismael Moreno ha comunicat a 5 membres de la suposada cèl·lula que estan processats per integració en organització terrorista i tinença d'explosius. L'advocat de la defensa, Benet Salelles, sosté que totes les imputacions contra els detinguts es basen en les declaracions d'un confident dels serveis secrets que podria haver portat l'explosiu que la policia va confiscar als registres.
Ells han pogut explicar que, en tot cas, tot el que s'hagi pogut trobar en aquesta causa ho portava el propi confident a sobre en unes bosses que no els hi va deixar veure en el seu moment i que, bueno, que aquesta persona que va venir de França, doncs ells ni la coneixien de res, ni sabien qui era.
L'advocat de la defensa espera que el judici d'aquest cas comenci abans de final d'any. Aquest dimecres està previst que compareguin davant el jutge de l'Audiència Nacional els altres 5 detinguts en l'operació del barri del Raval.
3 minutets perquè siguin en punt 3:15 del matí. Avui es reprèn el judici contra la presumpta assassina d'àvies Remedios Sánchez, que ahir en la primera sessió es va declarar innocent de l'assassinat de 3 dones i l'intent d'assassinat de 6 més. L'acusada va inculpar una altra dona, anomenada Mari, que no coneix ningú.
Remedios Sánchez va explicar que aquesta dona li pagava el lloguer de l'habitació amb les joies de les àvies i va justificar que les víctimes l'acusessin a ella pel fet d'haver sortit a la televisió.
Yo sería incapaz de hacer algo así.
Pero se lo vuelvo a preguntar. ¿A qué explica usted que las víctimas le digan directamente que usted es la persona que les agredió?
Supongo que como me sacaron en la tele, supongo que se debe a eso.
En canvi, les àvies que van sobreviure a les agressions l'han reconeguda com la dona que les va intentar matar, ofegant-les amb una tovallola i que els va robar diners i joies. Avui declararan diversos Mossos d'Esquadra.
Temps ara per l'actualitat política a casa nostra. Ernest Benach, que preveu complicacions amb la direcció monocolor sorgida al Congrés d'Esquerra, ho deia ahir als micròfons de Catalunya Ràdio, mentre el president del seu partit, Joan Puigcercós, i el màxim representant del partit al govern, Josep Lluís Carod Rovira, acordaven reunir-se cada 15 dies per coordinar l'acció dels republicans a l'executiu.
Ernest Benach, del sector pròxim a l'expresident de
d'Esquerra, Josep Lluís Carot Rovira, veu legítima la nova direcció monocolor de partit, però augura que tot es complicarà una mica més. Ho deia el programa L'Oracle de Catalunya Ràdio.
Sí que penso que no és una bona notícia, perquè els projectes polítics, com més consens tenen, com més avalats van per la majoria de gent del mateix partit, doncs tenen més possibilitats de reeixir, de tirar endavant i de tenir èxit. I, esclar, això significa que tot plegat serà molt més complicat i molt més difícil.
Ahir també es van reunir Joan Puigcercós i Josep Lluís Carot Rovira, que van acordar reunir-se cada 15 dies per coordinar l'acció dels republicans al govern. Tots dos també van decidir plantejar a finals d'any, coincidint amb l'equador de la legislatura, una avaluació de pacte del govern.
I des d'aquesta mitjanit passada, que ja funciona l'ampliació de la terminal C de l'aeroport del Prat, la del pont aeri, s'hi trasllada temporalment l'aerolínia Vueling fins que s'obri la nova terminal sud. Precisament la terminal del pont aeri creix quan els usuaris de la línia baixen.
En els últims 3 mesos, unes 230.000 persones han deixat d'agafar el pont aeri, cosa que representa una reducció del 20% del passatge per la competència amb l'AVE. Segons el director de l'aeroport, Fernando Echegaray, això s'està compensant amb un augment dels vols internacionals.
Els vols intercontinentals per convertir Barcelona en un hub internacional intercontinental, doncs, ha de tenir una evolució, i aquesta evolució és positiva. Hem vist com ha crescut el tràfic internacional en més d'un 7%, i també hem vist com els vols des del punt de vista intercontinental també estan pujant, especialment als Estats Units, a Àsia i també a l'Àfrica.
Aquest fet permet pensar que l'any pugui acabar amb un creixement en el nombre de viatgers, i segons Echegaray és el camí per convertir Barcelona en un nus de connexions internacionals. I'm all worried, I'm upset. I just heard the worst news yet. Some old fogey wants to ration swing. Says it's bad for your morale to do that jump dance with your gal.
El cinema nord-americà ha perdut una de les seves ballarines més importants. Sid Charisse, representant de l'època daurada dels musicals de Hollywood, ha mort als 87 anys a causa d'una crisi cardíaca, segons ha informat el seu agent. La seva imatge passa a la història del cinema, lligada a noms com el de Fred Astaire, a qui podem escoltar Ezekiel Follis o Gene Kelly. Tot i que Sid Charisse va interpretar papers dramàtics al cinema, l'actriu i ballarina es va guanyar la fama ballant a les primeres pel·lícules Technicolor als anys 40 i 50. Va viure els seus millors moments al cinema, coincidint amb el gran moment dels musicals de Hollywood, i han passat a la història dos moments clau: el ballet de Broadway Melody, a Cantant sota la pluja, i el Gelhand Ballet, a Melodies de Broadway. Les cançons que interpretava Sid Charisse a les seves pel·lícules la doblava normalment la cantant Amy Adams. I see a new sun up in a new sky, and my whole horizon has reached a new high. Va treballar a les ordres Stanley Donen, de Gene Kelly o Vincente Minnelli. Altres pel·lícules de la seva filmografia són Siempre hace buen tiempo, La bella de Moscú, Chicago años 30 o Viva Las Vegas. Als anys 60 les produccions musicals van anar de baixa, com també ho va fer la carrera de Sid Charisse, que es va prodigar poc al cinema. Destaquen només dos títols, Dos semanas en otra ciudad, de Minnelli, o la pel·lícula de ciència-ficció Los conquistadores de Atlantis, dirigida per Kevin Connors ja a finals dels 70. Sid Charisse va entrar al llibre Guinness dels rècords el 2001. Al 1952 les seves cames estaven assegurades per 5 milions de dòlars. Milions d'euros l'any 52, eren molts quartos,
oi, els musicals, a mi m'encantaven.
Que sí, ja he vist que
em transportava.
Ja t'he vist, Joan Garcia.
Aquell Donald O'Connor cantant de Bajo la Lluvia, em sembla que era aquesta pel·lícula, l'escena aquella del sofà que cantava,
sí, senyor,
ell sol,
que
i pujava
enrere,
i baixava.
Oh, sensacional.
Antològic.
Tens tota la raó. Joan Garcia, va, dit això, què fareu avui al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs repàs a l'actualitat i un parell d'entrevistes destacades. A partir de 9:15, Josep Azcàrrega, el conseller de Justícia del Govern Basc, i a partir de 9:30, Adolf Tudó, el director general de Caixa Catalunya. Després, com fem un dimecres al mes, ens visitarà el síndic de Greuges, en Rafael Ribó, i avui a la Sony Mascó, amb Judit Mascó i Núria Coll, parlarem de els pesats. Dels pesats. Aquella gent que no té capacitat de síntesi, quan s'explica, que dius, quin rotllo aquest. Doncs això, els pesats.
Que estàs a punt de marxar d'un lloc i et diu, ei, un moment, i dius, ai, senyor.
Sí, no, i que aquells que comencen les converses només dient-te, escolti, té 3 minuts, que tu ja veus que no seran 3 minuts, que com a mínim seran 10, no? Doncs això, els pesats, com els afrontem? Ens visitarà després la Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Montserrat Abelló, i o Veritat o Mentida, Madó Beltrán. Avui l'aforisme
Més val ser amo que criat. Saps allò que en castellà en diuen cabeza de ratón que cola de león? Doncs això mateix.
Molt bé, doncs Joan García, bon programa, gràcies.
Apa, bon dia.
Per la 7 en punt del matí, Montse Quadreny, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Repassem el més destacat de l'actualitat. El Parlament aprovarà avui una reforma del Codi Civil català.
Una de les novetats més destacades és que la llei impedirà que un condemnat per violència de gènere pugui heretar les propietats de la víctima.
Aquest matí també reprenen les declaracions dels detinguts per presumpte cas de corrupció que s'ha destapat a l'Ajuntament d'Estapona, a Màlaga.
Els escorcolls a l'Ajuntament d'aquesta localitat s'han allargat tota la matinada. Paral·lelament, la titular del jutjat d'instrucció número 1 d'Estepona ha dictat fiança per a 3 dels 25 detinguts i ha deixat en llibertat amb càrrecs dues persones més. Entre els inculpats hi ha l'alcalde, el socialista Antonio Barrientos.
I el govern israelià que ha agraït aquest matí a Egipte precisament el seu paper de mediador amb Hamas.
Un paper que ha permès arribar a un acord d'alto al foc entre Israel i el moviment islamista a la Franja de Gaza que començarà demà i que ha de durar 6 mesos. En aquest gest, el govern hebreu reconeix implícitament aquesta treva anunciada ahir per Egipte i Hamas.
Gràcies, Montse. Ara volem saber si hi ha algun problema per circular pel país. Equip viari, Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Doncs dues qüestions a comentar. El que passa és que no arriba problema perquè no dona retencions i és el fet que hi ha un cartellat a la 2 al Bruc sentit cap a Barcelona per un vehicle avariat en aquesta zona. Veiem a través de les càmeres que la circulació és còmoda. I hi ha pas alternatiu a la carretera local C58. En aquest tram es diu C58 a Monistrol de Montserrat per un vehicle avariat. Per tant, en aquesta zona, com que és una carretera local, sí que hi ha problemes per circular. I la via ràpida, la C58 en aquest cas, a la zona de Badia hi ha un tram de retencions curtes sentit cap al sud. Pel que fa a Barcelona, ronda litoral, bosses d'aturades entre zona Fòrum i la Barceloneta sentit cap al Llobregat. De moment això és tot.
Gràcies, Eli, bon dia.
A tu, bon dia.
Saludem ara al Transmet, al centre Transmet, Rosa Avis. Rosa, bon dia.
Bon dia, Rita. Doncs avui matinem amb problemes. Incidència Renfe Rodalies. Recordeu que ahir a la tarda al Vallès Oriental va haver-hi una tromba d'aigua important. Va patir la línia C3, aquesta tromba d'aigua va quedar suspesa i encara cueix. En aquests moments, a la línia C3, els trens estan circulant en retards d'uns 20 minuts en tots dos sentits, tant en sentit Vic com en sentit Barcelona, a causa d'una avaria de senyals a l'altura de Granollers. La resta de línies de Renfe Rodalies, però, així com metro, autobusos, tramvia i ferrocarrils de la Generalitat, circulen en normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen els diferents operadors. Anirem seguint aquesta incidència, recordeu, hores d'ara, línia C3 de Renfe Rodalies en demores d'uns 20 minuts en tots dos sentits. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies, Rosa Avis, per dir alguna cosa, perquè segurament els usuaris d'aquesta línia estaran ben enutjats a aquesta hora. Ara saludarem en Jofre Genuer. Jofre, bon dia.
Bon dia, Rita.
La Rosa ens parlava d'aquesta tempesta que malmés els senyals d'aquesta línia C3 de la Renfe, una tempesta que podem dir que eren els estertors de les pluges d'aquests últims dies, no?
Sí, sí, va ser precisament la traca final amb aquests registres que en alguns llocs van arribar als 70 litres per metre quadrat. Déu-n'hi-do amb aquesta tempesta d'ahir a la tarda, però bé, ja és història tot això, perquè avui comença l'estiu meteorològic. Sol i temperatures en ascens. Avui la calor, evidentment, encara serà una mica moderada, però ja podran començar a haver-hi alguns valors que s'aproximin als 30 graus cap a Ponent, cap a les Terres de l'Ebre, i a partir de demà i en dies posteriors, doncs, els termòmetres encara més cap amunt, especialment el cap de setmana, que farà calor autèntica d'estiu. Sempre amb sol, potser alguns núvols divendres, dissabte, alguna nuvolada en zones del Pirineu, però coses habituals de l'estiu.
Jofre, gràcies i bon dia.
Bon dia.
Bon dia. El número premiat del cupó diari celebrat ahir és el
89.769, 89769.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Gaudeix del dia i recorda que amb el sorteig de l'11, la il·lusió es compleix.
Si t'ho explico jo, potser no et diu res, però i si t'ho diu un pilot guanyador del Dakar?
Hola, sóc Marc Coma i la meva passió per les motos demana la màxima seguretat. Per això, confio en AMV Seguros, els únics especialistes en assegurances de motos.
AMV 902 125 750 i també AMV.es. Des de 71 euros, confia en l'assegurança de la teva scooter de 125 centímetres cúbics a AMV.
T'agrada saltar, xocar, rebotar? Llavors t'agradarà Connection Tour, la gira més callera i divertida de tot l'estiu. Gaudiràs amb les proves més refrescants i boges que Cartoon Network ha creat per tu. Connecta't a Connection Tour i assabenta't de tot a cartoonnetwork.es. Dissabte 21 de juny al Passeig Marítim de Sitges.
Catalunya Ràdio.
7 minuts perquè siguin en punt les 7 del matí. El Parlament Europeu, us ho comentàvem en aquest informatiu, aprova avui la proposta de directiva comunitària que haurà de permetre detenir, com a mínim durant fins un any i mig i sense que se'ls acusi de res, aquells immigrants no europeus abans d'expulsar-los. És un dels apunts d'aquesta nova llei d'immigració. Tot apunta que el text acabarà aprovant per la majoria parlamentària. Ha rebut les crítiques de diversos grups, també polítics al Parlament i sobretot de grups pro drets humans com el que ara entrevistarem. La gent de SOS Racisme. A aquesta hora en volem parlar amb la seva portaveu a Catalunya, Begoña Sánchez. Begoña, bon dia.
Bon dia.
Aquest apunt que jo comentava, aquesta retenció de 18 mesos sense que se'ls acusi de res a aquestes persones sense papers, per dir-ho d'alguna manera, és segurament el punt d'aquesta nova llei europea, d'aquesta nova directiva europea, que més preocupa organitzacions com la vostra, no?
Sí, és una directiva que planteja un retrocés en tot el que té a veure amb drets humans i tenia persones que no han comès cap delicte un any i mig de la seva vida tancats en centres amb dubtosa salubritat, condicions i garanties, doncs és una idea totalment vergonyosa, no? A part, també es preveu l'internament i la repressió de menors, cosa que contradiu als tractats internacionals de la infància. Per tant, tota una directiva que legitima una política de detenció de persones que, com dic, no han comès cap delicte.
Les lleis locals, les lleis nacionals, per dir-ho d'alguna manera, les que té cada estat, estan per damunt o hauran d'acatar aquesta nova directiva europea?
En principi, les directives s'han de transposar després a les legislacions vigents de cada estat membre. N'hi ha 2 anys per fer-ho. Depèn, la voluntat política es fa més d'hora i depèn quina, doncs, es triga més. També hi ha directives antidiscriminatòries, és a dir, que lluiten contra el racisme i l'estat espanyol encara no les ha transposat. Però, naturalment, han d'anar en aquesta línia. Això no vol dir que hagin d'arribar fins a l'any i mig, però al tenir una directiva d'aquest tipus legitima que qualsevol estat pugui arribar fins a aquest temps límit, no? I en el cas del govern espanyol ja ha comentat que, facin o no la directiva, ja augmentaria l'estància en els centres d'internament de 40 dies, que és el que porta la legislació espanyola, fins a 60 dies reformant la llei d'estrangeria. Per tant, és un paraigües que dona peu a que els estats membres doncs, avancin en aquesta política de detencions.
De fet, fa uns dies comentàvem aquesta nova directiva europea també en l'àmbit laboral, en aquest cas, d'ampliar la setmana fins a les 65 hores. Hi havia formacions polítiques teòricament d'esquerres que no hi estaven d'acord, tot i que no hi votaven en contra, d'altra banda. En aquest cas estem parlant de polítiques immigratòries. Què està passant amb les lleis europees pretesament tan obertes en situacions que s'arriben a crítiques, com és la crisi econòmica o, en aquest cas, la crisi migratòria?
Bé, estem en un moment en què sembla que totes les... els drets reconeguts i guanyats amb el temps i amb la història doncs es tiren per terra amb una certa apatia social i de discurs alternatiu. Sembla que tot es basa en una cultura i en una governança de la por davant doncs d'una crisi econòmica en la que es busca un boc expiatori, que és la immigració, i en la que es fa un retrocés en tot el que té a veure amb els drets dels treballadors. Fixeu-vos que, per exemple, en la directiva europea, que ahir es va començar a debatre i que avui es vota, el debat que han callat una mica la discussió si es poden o no repatriar menors, quan la majoria de països europeus han ratificat els tractats de protecció de la infància internacionals i quan la Declaració dels Drets Humans està feta des de 1948. Per tant, és un moment d'un plantejament que tira per terra aquests drets humans, que en lloc d'universalitzar-se en altres continents, van enrere en una Europa davant d'una crisi econòmica que naturalment no legitima aquest tipus de polítiques.
Begoña, ràpidament, SOS Racisme pretén fer alguna mena d'acció de protesta?
Ahir vam fer una davant de la Comissió del Parlament Europeu aquí a Barcelona, entenent que era el dia de la presentació. Avui esperarem a les votacions, que van molt, molt apretades, però que tot diu que la directiva continuarà i després doncs s'iniciaran doncs els tràmits que puguem fer legals i de mobilitzacions socials. Això no acaba avui, s'aprovi o no s'aprovi. Si no s'aprova, s'haurà d'aturar qualsevol nou esborrany en aquesta línia i si s'aprova s'haurà d'oposar a tothom a que es faci la transposició en els governs pertinents.
Begoña Sánchez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a aquesta hora del matí. Molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
I el parell de minutets que tenim fins les 7 els dediquem als esports. Jaume Boix, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Nit d'emoció, però déu-n'hi-do la pallissa que els Boston Celtics han infligit als nostres amics dels Lakers de Gasol, enduent-se l'anell de l'NBA, eh?
Doncs sí, els Celtics han tornat a programa campions de l'NBA, 22 anys i 9 dies després de celebrar l'últim títol. Avui ha caigut el 17è. Després d'una actuació espectacular al Garden Center de Boston, han guanyat 131-92, una autèntica pallissa. La clau del partit ha arribat al segon quart, amb un parcial de 26-6 en només 6 minuts. De fet, els Lakers han deixat d'existir en aquell moment. La segona part ha estat un autèntic recital. Kevin Garnett amb 26 punts i 14 rebots ha estat el més destacat dels Celtics al partit d'avui, encara que Paul Pierce ha estat elegit el més valuós de la sèrie final. En Gasol només ha pogut anotar 11 punts i 8 rebots. Kobe Bryant ha acabat a la banqueta. L'entrenador ha tingut un detall amb ell per evitar doncs que tingués que patir en pista
en alguna imatge l'hem vist fer un crit d'aquell diguem-ne, perdó, un macacondena però en suposo nord-americà, que déu-n'hi-do. Parlem ara del Barça, perquè diuen que Pep Guardiola ja mana, hi va presentar-se i va deixar clar que la temporada que ve no entren els seus plans aquelles vaques sagrades al vestidor dels últims anys, eh?
Sí, Guardiola va assumir el repte d'entrenar el Barça i va descartar d'entrada Ronaldinho, Eto'o i Deco per la temporada que ve. Guardiola diu que està segur que no fallarà, tot i que reconeix que no té experiència com a entrenador.
Alguna coseta més, Jaume?
Doncs destaquem que avui a l'Eurocopa jugarà un partit intrascendent entre Grècia i la selecció espanyola, que per cert tindrà per rival Itàlia als quarts de final. Itàlia és l'actual campiona del món, ahir va derrotar França per 2-0.
Que déu-n'hi-do també, França fora de l'Eurocopa. Jaume, gràcies, bon dia.
Fins demà.
Demà més a les 6 en punt del matí amb Carlos Baraibar, Laura Marín, Josep Almirall, Marta Sánchez, Montse Quadreny, Jaume Boix, Eloi Barrera, Oriol Fidalgo i qui us ha parlat en nom de tots ells, Rita Marzoa. Que passeu molt bon dia.